Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues. El nou Estatut compleix el primer aniversari de la seva aprovació en el referèndum del 18J. Avui fa un any que gairebé 3 de cada 4 catalans van dir sí al nou text, per bé que més de la meitat que es van voler quedar a casa. Al cap d'un any, el conseller de Relacions Institucionals, Joan Saura, ha estat molt gràfic aquest migdia a l'hora de definir el balanç de la negociació amb el govern central pel seu desplegament de positiu, però millorable. Aquest punt d'insatisfacció pel ritme lent que el govern Zapatero està imprimint en la responsabilitat compartida d'aplicar l'Estatut se superaria, segons el conseller, concretant traspassos i començant Palau de la Generalitat, Judit Perpinyà, per Rodalies de Renfe.
Sí, subratllant que no faran alarmisme, però sí posaran fermesa en el desplegament. El conseller Saura ha dit que troben imprescindible que de la reunió de la Comissió Bilateral del 17 de juliol en surtin acords palpables. Saura demana un calendari per Rodalies.
Crec que és absolutament imprescindible que el 17 de juliol formalment s'obri la ponència de Rodalies, i per tant que fins i tot pugui haver una perspectiva temporal de quan es farà el traspàs de Rodalies.
En clau internacional, els francesos han donat una còmoda majoria parlamentària al president Nicolas Sarkozy, però l'han volguda corregir a la baixa la segona volta d'ahir, fet que ha permès a l'esquerra aturar l'anunciada onada blava. Tot plegat ja ha tingut les primeres conseqüències. El govern conservador ha patit la primera baixa sonada mentre des de l'oposició el Partit Socialista engega una nova refundació per Ismaria Rovira a partir del divorci polític i també sentimental de la parella Ségolène-Hollande.
Doncs el resultat de les legislatives ha sacsejat les dues principals formacions polítiques franceses. A part d'assumir una victòria més modesta, el president Sarkozy ha d'afrontar una remodelació més ampla del nou govern després de la dimissió del número 2, Alain Juppé, en no ser escollit diputat. Per la seva banda, els socialistes veuen enterbolit el seu repunt inesperat per l'aprofundiment en les dissensions internes amb l'anunci de Ségolène Royal d'optar la successió de François Hollande, amb qui ha trencat sentimentalment.
Dies d'intenses negociacions a la Unió Europea per conjurar un eventual fracàs de la cimera que a final de setmana hauria de desbloquejar la crisi de les reformes institucionals. Els treballs preparatoris que es fan a Luxemburg de moment ja han deparat el reconeixement europeu del nou govern palestí, però Fatah i sobretot Nandos Noguera ha enviat especial el retorn a la política de diàleg amb la Cuba de Fidel Castro.
Doncs sí, els ministres d'Afers Estrangers han aprovat per unanimitat oferir a Cuba reprendre el diàleg sobre tots els camps possibles de cooperació, entre ells el polític i el de drets humans. La UE pren nota del fet que s'ha produït la primera transferència de poder en 48 anys a l'illa, tot i que lamenta que la situació dels drets humans no ha millorat en essència. Ara la pilota està al terrat del govern de l'Havana i Europa ja ha dit que convidarà Brussel·les a una delegació del país.
A casa, des de fa dues setmanes, una catalana de Tortosa, per més senyals, experimenta el seu cos els beneficis d'un avenç científic pioner a l'Estat espanyol. A l'Hospital de Bellvitge li han implantat una bomba cardíaca artificial que supleix les funcions del cor a l'espera d'un transplantament miraculós i cada moment, Sílvia Comet, si més no, li ha millorat força la vida.
Sí, la pacient de 43 anys evoluciona bé i es calcula que d'aquí a un mes com a màxim podrà tornar a casa. Se li ha implantat un dispositiu que supleix les funcions del cor i que està connectat a una unitat externa de control i suport energètic. Pesa uns 2 quilos i el podrà dur en una bossa, fet que li permetrà sortir al carrer i tenir una certa autonomia. Sense l'aparell, la seva expectativa de vida era de poques setmanes.
Escolteu ara l'advertiment que acaba de fer el programa La Solució de Catalunya Ràdio del Carles Pérez, la consellera d'Acció Social, Carme Capdevila.
Hi ha persones que, amb voluntat estafadora, s'han presentat ja en el domicili com a suposats equips de valoració i volien cobrar un servei per poder fer aquest barem.
El departament ha detectat l'existència d'estafadors que, fent-se passar per tècnics de l'administració, pretenen fer pagar potencials beneficiaris de la llei de dependència fins a 50 euros per visites domiciliàries completament de franc. Alerta, doncs. I a dos quarts, notícies encara més pròximes al territori des de les redaccions de Catalunya Ràdio. Obrim a Girona, Albert Requena.
Els Mossos d'Esquadra busquen el conductor d'una motocicleta de gran cilindrada com a presumpte autor de la mort d'un altre conductor que ahir a la nit van apunyalar per l'esquena a la carretera Nacional 2. La víctima mortal és un noi de 25 anys, veí de Vidreres, que va rebre la ferida mortal a l'alçada del tòrax. Els fets van passar al terme municipal de Caldes de Malavella, a la comarca de la Selva, segons sembla després d'una discussió de trànsit.
Tarragona, Colla Ballester.
Avui han tornat a declarar davant el jutge els pares de la nena de 6 mesos de Salou, que és a l'hospital per agressions. El jutge manté la presó provisional pel pare, mentre que s'ha autoritzat que la mare pugui veure les seves filles sota un règim de visites.
Lleida, Rafael Ventura.
Aquest migdia s'ha constituït el Consell General d'Aran, en la que serà la cinquena legislatura. Francesc Boia és el nou síndic d'Unitat d'Aran, que governarà amb el suport del Partit Renovador d'Arties Garós.
Barcelona, Quim Balaguer.
Els responsables del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona alerten que els retards continuats per connectar el TGV amb Europa estan afectant la competitivitat de l'àrea metropolitana. L'organisme recorda que fa 17 anys que demanen que es potenciï el transport públic i consideren que l'anunci d'aquest últim retard té poca justificació.
I 5 minuts abans de 3 quarts l'esport al punt, els miracles no sovintegen i a nit Jordi Turria, tot i que amb una mica d'intriga final, el Barça va certificar l'adeu definitiu a la Lliga.
L'endemà de la final del campionat és el moment de fer balanços, de buscar justificacions al que ha passat i també de començar a mirar cap al futur. D'aquí a poc més de mitja hora sentirem Joan Laporta, també Xavi, Fabio Capello, el president del Nàstic, Xavier Salvador, i un altre personatge que passarà pel programa és Javier Saviola, que anuncien que deixa el Barça i no descarta fitxar pel Madrid. A més, també passarem per la celebració dels Spurs del títol de la NBA. Una atenció, Plàcido Domingo ha cantat l'himne americà acompanyat d'uns mariachis. El sentirem.
Doncs ara el trànsit. Des del RAC, Eduard Sánchez.
Bon dia. Doncs ara mateix trobem un tram de lentitud amb retencions a l'autopista AP7 entre Cerdanyola i Barberà, en sentit nord. És a causa d'una topada d'un accident que hi ha hagut en aquest tram de l'autopista fa una estona. Els vehicles, però, ja s'han retirat. També hem de parlar de vies afectades per les obres o per alguna altra incidència. En el cas de les obres a la Nacional 340, a l'altura de Torredembarra, en els dos sentits de la marxa, ho hem de dir que s'ha de passar en precaució per l'accés de la C60 amb la C32, amb l'autopista del Maresme, a l'altura de Mataró. Hi ha hagut un accident. De moment es troba tallat aquest accés en sentit Barcelona. A la resta de vies, de moment, doncs una relativa tranquil·litat. És tot des del RAC. Bon dia.
Jofre Genué, on ha de fer cap aquest temps insegur?
Doncs bé, bon dia. Sobretot a l'interior del país. Esperem que mentre s'obrin clarianes a les comarques de Girona i Barcelona, sobretot a prop de la costa, on les temperatures s'enfilen a prop dels 30 graus, cap a l'interior es mantingui el cel tapat amb alguns ruixats que en aquests moments es presenten des de les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, nord de les comarques de Barcelona, Pirineu Oriental. Tot i així són molt febles. Hi ha una petita tempesta a les Terres de l'Ebre, a l'extrem nord. Al llarg de la tarda, però, tot això anirà menys i creiem que a últimes hores les clarianes s'imposaran. Demà més sol i calor.
Les dues i gairebé 7 minuts.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Martí Ferrero.
Avui, 18 de juny, es compleix el primer aniversari de l'aprovació del nou Estatut en referèndum. Per aquest motiu, el conseller d'Interior i Relacions Institucionals, Joan Saura, ha fet una declaració institucional on el govern fa una valoració positiva d'aquest primer any. Saura ha assegurat, però, que les coses podrien anar millor. En aquest sentit, el conseller ha reclamat al govern espanyol que comenci a concretar el desenvolupament estatutari. Una declaració i un emplaçament al govern espanyol que s'ha fet des de Palau. Judit Perpinyà.
El govern, diu Saura, creu que l'Estatut va pagar la pena i no és provisional, malgrat estar recorregut. L'executiu afegeix el vol desplegar amb normalitat, sense alarmismes, amb ambició i amb fermesa. Hores d'ara, el procés està ben encaminat, diu Saura, però admet que de dificultats n'hi han.
Crec que les coses van bé, però que han d'anar molt millor. Per tant, en aquests 6 mesos, com ara explicaré, s'han fet moltes coses, però cal que vagi molt millor, i he de dir que en això, des d'aquest punt de vista, el govern serà clarament exigent, insisteixo, en el compliment de la llei.
El govern català exigeix concrecions palpables a la reunió de la Comissió Bilateral del 17 de juliol. Saura demana passos endavant en el Consorci de l'Aeroport del Prat, però sobretot demana que en surti un calendari del traspàs de Rodalies de Renfe a Catalunya.
En aquesta Comissió Bilateral es produeixin també avenços significatius, visibles, no?, que expressin la clara voluntat política d'avançar en el traspàs de Rodalies. Per tant, crec que és absolutament imprescindible que el 17 de juliol formalment s'obri la ponència de Rodalies, i per tant que fins i tot pugui haver una perspectiva temporal de quan es farà el traspàs de Rodalies.
El tripartit treballa amb la hipòtesi que les eleccions espanyoles no s'avançaran i per això vol tornar a reunir la Comissió Bilateral a la tardor. Precisament mirant a la tardor, a la negociació dels pressupostos espanyols, un dels socis de govern, Iniciativa, ja ha condicionat el seu suport als comptes de Zapatero a concrecions d'infraestructures i d'inversions a Catalunya previstes a l'Estatut. El text aprovat avui fa just un any en referèndum. Judit Perpinyà i Xavi Vall, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
Gràcies als partits catalans, ja ens en acaben de fer 5 cèntims, per exemple, de la posició d'Iniciativa. També s'hi van posicionant sobre el balanç d'aquest primer any d'aprovació i desplegament del nou Estatut de Catalunya. Convergència i Unió, per exemple, des de l'oposició, considera injustificable que se n'hagi frenat el desenvolupament a l'espera d'una decisió del Tribunal Constitucional. Segons la Federació, aquest ha estat un any perdut, diuen, pel que fa a les inversions i també al reforçament del poder polític de Catalunya, Eva Blanc.
La Federació denuncia que en aquest temps Catalunya no ha aconseguit cap competència nova ni el gruix d'inversions que li garanteix l'Estatut. Josep Antoni Duran i Lleida en fa responsables a parts iguals al tripartit i al govern del PSOE.
No hi ha excusa ni cap mena de justificació que empari el fet de que l'Estatut no s'estigui desenvolupat pel fet de que estiguem pendents d'una sentència del Tribunal Constitucional. Per tant, la negligència a l'hora del desenvolupament de l'Estatut té una única responsabilitat política i és el del govern de l'Estat i el govern de Catalunya, que d'altra banda coincideixen els mateixos actors, tot i que amb influència diferent.
Entre els partits del govern, Esquerra també s'ha queixat de massa lentitud en el desplegament de l'Estatut. Els republicans reclamen al govern espanyol que no hi posi obstacles i diuen que troben a faltar més contundència en l'actitud del tripartit.
Gràcies, Eva. I pel que fa a l'altre gran escenari polític del país, la constitució del nou mapa municipal sortit de les eleccions locals del 27 de maig, doncs una conseqüència immediata. Avui a la Vall d'Aran, aquest migdia, s'ha constituït el Consell General d'Aran, en la que serà la seva cinquena legislatura. Francesc Boya és el nou síndic del partit Unitat d'Aran, PSC, que governarà amb el suport del partit renovador d'Arties Garòs. Boya ha demanat al govern de la Generalitat que preservi el dret diferencial de la vall. Una vall, doncs, que protagonitza un canvi de color en el govern que l'ha de gestionar durant els pròxims 4 anys. Abandona la presidència Unitat Convergència Aranesa, volem dir, i el govern aranès passa a estar encapçalat per una formació com és Unitat d'Aran, un partit que manté vincles directes amb el Partit dels Socialistes de Catalunya.
902 19 0049. Siguis on siguis, truca'ns per saber el més nou. Els últims titulars de Catalunya Informació al teu telèfon. Des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, 902 19 0049.
Catalunya Informació, la ràdio de referència.
La sorra ben neta. Dutxes, papereres, servei de vigilància i primers auxilis. Les platges són un espai públic i de convivència. Per unes platges netes i segures, el teu ajuntament i tu feu un bon equip. Diputació de Barcelona, xarxa de municipis.
Aquest estiu et canvies 20 vegades de biquini, 5 de barret, tens 7 pareus amb les xancletes minijoc i només tens una tovallola de platja?
Tovalloles de platja de diversos models? Una, 25 euros. Dues, 39. A la setmana fantàstica.
Vine al Mega Juny del Corte Inglés, amb els avantatges més frescos en el que compris.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
D'aquí a 2 minuts arribarem al punt d'un quart de tres, obrim plana internacional. La segona volta de les eleccions legislatives franceses ha confirmat la victòria de la conservadora UMP, però no l'avantatge esperat. En contra dels pronòstics, els francesos no han donat un xec en blanc al president Nicolas Sarkozy i han salvat els socialistes de la desfeta. Encoratjat pels resultats, el partit de François Hollande i Ségolène Royal ha desfermat una lluita pel lideratge amb rerefons de culebrot, si ens atenem a l'anunciada separació de la parella. El primer ministre, François Fillon, serà l'encarregat de formar el nou executiu que caldrà remodelar a causa de la renúncia de l'NGP, l'únic ministre que no ha pogut revalidar l'escó. Són les conseqüències d'una intensa jornada electoral a França, amb qui connectem ara mateix, París, amb la corresponsal de Catalunya Ràdio, Maria Rovira.
Doncs França tanca un cicle electoral amb uns resultats força contradictoris. La nova victòria de la dreta a les legislatives té un intens regust de derrota, perquè a més de la pèrdua de gairebé 40 escons, la desfeta del número 2 del govern a la seva circunscripció, el ministre d'Ecologia, Alain Juppé, ha imposat la seva dimissió. Aquest aspecte simbòlic i l'aire d'un vot d'oposició al nou projecte fiscal del primer ministre obren un període delicat per Nicolas Sarkozy, que ha de reestructurar a partir d'avui el govern i moderar els seus ambiciosos objectius. Actius. El toc d'atenció a les urnes s'ha evidenciat amb el repunt inesperat del Partit Socialista, que es veu reforçat en l'oposició amb 185 escons. Però tot i dignificar la seva derrota, els socialistes fan front a una crisi de lideratge que s'ha aguditzat amb l'inesperat anunci de Ségolène Royal a succeir François Hollande, del que a més se separa com a parella. Avui el primer secretari deia que la vida privada no interferirà en la política i se centrava en parlar de la refundació del partit.
No és hora encara d'una batalla pel lideratge o d'una designació d'un o altre entre nosaltres. Això ja vindrà. Tenim la necessitat de comprendre la situació, observar i estar atents per proposar el dia de demà un nou projecte pels francesos.
Qui no ha estalviat detalls sobre la crisi de la parella ha estat Ségolène Royal, que en una entrevista ha concretat les dificultats de la relació amb François Hollande, que no han trencat abans per no interferir en les cites electorals. Aquestes divergències íntimes, però també traduïdes a nivell polític, les explica en un llibre que surt publicat dimecres. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, París.
Gràcies, Maria. França, que definitivament doncs tanca un frenètic cicle electoral que ja ha portat canvis significatius en l'escena política, i la Unió Europea, per exemple, que enceta setmana no menys intensa de reunions i negociacions. La UE decideix renovar l'oferta de diàleg amb Cuba, tant amb la societat civil com amb el govern. Els caps de la diplomàcia dels 27, reunits a Luxemburg, consideren que la primera transferència temporal de poder dels últims 48 anys, en referència a la baixa mèdica de Fidel Castro, suposa una novetat i un bon moment per obrir converses amb l'Havana. És aquesta la decisió que s'ha pres aquest migdia a Luxemburg, reprendre la política de diàleg d'Europa amb el règim castrista cubà. S'ha decidit a Luxemburg i tenim un enviat especial, l'Andusa Noguera.
La Unió Europea es mostra disposada a reprendre un diàleg obert i general, diu, amb les autoritats cubanes sobre tots els camps possibles de cooperació polític, cultural i econòmic, però també vol parlar sobre drets humans. Així ho han aprovat els ministres d'Afers Estrangers dels 27 en una declaració que lamenta també que la situació dels drets humans a Cuba no hagi canviat en essència, però on pren nota, diu, de la novetat que suposa la primera transferència de poder temporal en 48 anys. En aquest sentit, la UE convidarà una delegació cubana a Brussel·les per sondejar la possibilitat d'establir aquest diàleg. El ministre espanyol d'Afers Estrangers, Miguel Ángel Moratinos, es mostraba muy satisfecho.
Yo creo que se ha ganado la posición española, que es la del diálogo. Hemos salido beneficiados de lo que era la apuesta que hicimos yendo a Cuba, y que todos los europeos, de nuevo, pues siguen la línea y la estrategia española.
Els ministres d'Afers Estrangers preparen també avui la cimera de caps d'estat i de govern que comença dijous a Brussel·les i que té previst aprovar les línies bàsiques del futur tractat que substituirà la Constitució Europea. Nando Sorguera, Catalunya Ràdio, Luxemburg.
Gràcies, Nando. El nou govern d'emergència palestí controlat pel Fatah ha rebut un ampli reconeixement internacional i promeses d'ajuda econòmica si manté l'aïllament de Hamas. Israel i els Estats Units celebren la mesura que consideren la sortida a l'encallat procés de pau. I la Unió Europea, justament, de qui parlàvem fa uns instants, també ha promès reprendre el finançament als palestins sempre que no suposi abandonar el poble de Gaza. Eva Pineda.
El nou executiu s'ha reunit per primer cop avui a Ramallah enmig de les crítiques de Hamas, que l'acusa d'il·legítim mentre consolida el seu poder a la franja. Els 27, com deies, han decidit renovar les ajudes directes als palestins sospeses amb la victòria del moviment islamista fa més d'un any. Ho explicava el cap de la diplomàcia europea, Javier Solana.
Lo que tenemos que pensar solamente cuál es el mejor mecanismo para que los recursos, sobre todo a Gaza, puedan llegar. Gaza, lo que hay necesidad es de ayuda fundamentalmente humanitaria. ¿Quién puede hacerlo? Teniendo en cuenta que Gaza está ahora más o menos aislada, ¿quién puede hacerlo? Si la Agencia de Naciones Unidas, UNRWA, quizás sea la agencia que lo pueda hacer mejor, entonces habría que darles el dinero a ellos. Pero vamos a analizar eso con detalle en contacto con el gobierno legítimo de los palestinos.
Rússia ha donat suport al nou govern de transició palestí, però li ha recomanat que dialogui amb Hamas. Des dels Estats Units, on és de visita oficial, el primer ministre israelí Ehud Olmert ha abocat la possibilitat de reprendre les trameses fiscals i duaneres a l'autoritat palestina i s'ha mostrat disposat a negociar amb el nou govern del Fatah.
Prometo als palestins que el nostre govern considerarà el nou executiu palestí lliure de qualsevol persona de Hamas un soci genuí. Cooperarem amb aquest govern.
El nou primer ministre palestí Salam Fayyad, també responsable d'economia i d'afers estrangers, ha anunciat que treballarà per restablir la seguretat als territoris, si bé de moment només controla Cisjordània. L'executiu ha estat nomenat per decret, ja que Hamas té majoria al Parlament des de les eleccions legislatives del 2006.
Més notícies destacades de l'actualitat aquest dilluns. Una dona de 43 anys i de Tortosa és la primera pacient de l'estat espanyol a qui s'ha implantat un cor artificial estable, i ho ha fet un equip mèdic de l'Hospital de Bellvitge, de l'Hospitalet de Llobregat. La dona tenia una insuficiència cardíaca terminal que no li permetia, si li ha comet, rebre un trasplantament.
L'operació es va fer el 5 de juny i ha consistit a implantar un dispositiu que supleix les funcions del cor. Concretament, s'implanta una cànula al ventricle esquerre que aspira la sang i la fa passar a través d'una bomba que és com una mena de turbina. Està connectada a un altre tub que va parar a l'aorta, des d'on la sang es distribueix per tot l'organisme. Mitjançant un cable que surt per la panxa, està connectat a una unitat externa de control i a dues bateries. La pacient les podrà dur en una bossa que pesa al voltant de 2 quilos i que li permetrà tenir mobilitat i una autonomia d'unes 14 hores. El cardiòleg Josep Roca explica com aquest aparell pot canviar la vida de la pacient.
Pot estar al seu domicili, que ja és molt, porta molts mesos d'hospital, pot sortir al carrer, fer desplaçaments amb una autonomia d'hores, que probablement no arribarà a consumir totes les bateries per prudència, evidentment. És una qualitat de vida, evidentment no és meravellosa, però és acceptable.
Sense el cor mecànic, la malalta tenia una expectativa de vida de poques setmanes i ara els especialistes calculen que tenen prou temps perquè d'aquí a uns anys puguin tornar a valorar si pot rebre un trasplantament. Actualment hi ha 375 persones al món que viuen amb un cor artificial d'aquest tipus. A Europa se n'han implantat al voltant de 50, sobretot a Alemanya.
Més notícies. El Departament d'Acció Social ha detectat una nova modalitat d'estafa que afecta les persones que estan esperant a ser ateses per la nova llei de dependència. Falsos inspectors que es presenten a casa de persones dependents i fan veure que avaluen el seu estat i, al capdavall, els demanen 50 euros de bicubat.
Aquest frau l'ha denunciat la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, al programa La Solució de Catalunya Ràdio, on també ha explicat les precaucions que cal adoptar per evitar l'estafa.
Jo feia aquesta alerta, és a dir, a partir del dimecres aquests equips de valoració es personaran en els domicilis de les persones, però prèviament hi ha d'haver un contacte telefònic i hi ha d'haver prèviament, evidentment, la sol·licitud i que no s'obri la porta amb aquests possibles especuladors.
I, evidentment, mai es demanarà una contraprestació econòmica.
En aquesta primera visita s'ha d'avaluar el grau de dependència d'una persona per determinar si es pot incloure en la primera fase de prestació de serveis de la llei, que en aquest 2007 inclou les persones amb un nivell més alt de dependència.
Els Mossos d'Esquadra busquen el conductor d'una motocicleta de gran cilindrada com a presumpte autor de la mort d'un altre conductor que ahir a la nit van apunyalar per l'esquena a la carretera Nacional 2. Els fets van passar al terme municipal de Caldes de Malavella, a la Selva, segons sembla després d'una discussió de trànsit. Déu-n'hi-do. Girona, Albert Requena.
Un jove veí de Vidreres, a la comarca de la Selva, Luis Heredia Bejarano, de 25 anys, va morir ahir a la nit a causa d'una agressió amb arma blanca a la carretera Nacional 2, al terme municipal de Caldes de Malavella. Segons fonts dels Mossos, els fets van passar abans de les 12 de la nit. Segons sembla, la víctima va rebre una ganivetada per l'esquena a l'alçada del tòrax després de tenir una discussió de trànsit amb el conductor d'una motocicleta. Tot i traslladar-lo urgentment a l'Hospital Josep Trueta de Girona, la gravetat de la ferida i l'abundant pèrdua de sang van impedir que els metges li poguessin salvar la vida. Després de l'agressió, el motorista va fugir del lloc dels fets i ara els Mossos d'Esquadra intenten localitzar-lo. Segons sembla, la víctima mortal anava en el cotxe acompanyat d'un altre jove que no ha pogut aportar cap pista sobre l'autor de l'agressió. Mentrestant, a les pròximes hores, es farà l'autòpsia al cadàver per determinar les causes exactes de la mort. Albert Requena, Catalunya Ràdio, Girona.
Més violència d'un altre gènere. Avui han tornat a declarar davant de la jutge els pares de la nena de 6 mesos de Salou, que és a l'hospital, per presumptes agressions. La jutge manté la presó provisional pel pare, mentre que s'ha autoritzat que la mare pugui veure la filla sota un règim de visites. Tarragona, Colla Ballester.
Segons l'advocada, s'ha autoritzat un règim de visites a la mare de la nena de 6 mesos de Salou presumptament maltractada. La Generalitat segueix tenint la custòdia de la petita i també de la seva germana de 4 anys. Però després del recurs presentat per l'advocada, es permetrà a la mare visitar les seves filles. Podrà anar a l'hospital a veure la més petitona i a la gran la podrà visitar una hora, un dia a la setmana. Els pares han tornat a declarar a l'audiència de Tarragona. Primer ho ha fet el pare, que en acabar ha tornat a ingressar a la presó, acusat d'un delicte de maltractaments. La mare també segueix en llibertat, en aquest cas encara amb càrrecs, imputada per un delicte de lesions. La nena continua ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Sant Joan de Déu, a Barcelona, i segons l'últim comunicat mèdic d'aquest migdia, segueix estable. Colla Ballester, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Gràcies, Colla. Per cerca del cas de la Clàudia, n'ha parlat avui la consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha defensat l'actuació de les administracions i ha assegurat que el protocol de detecció d'agressions a menors és bo, però no infal·lible.
No és veritat que no es va produir descoordinació, es va produir coordinació i es va actuar. L'actuació no sempre dona com a resultat les proves necessàries per empresonar tothom. I si pensem que tothom menteix, aleshores el que ens pot passar és que hi hagi més gent a dintre de les presons que fora.
D'aquí a 6 minuts arribarem al punt de 2:45. Els crèdits hipotecaris van créixer a l'abril d'un 21%, al nivell però més baix des de finals del 2002. Són dades de l'Associació Hipotecària Espanyola que confirmarien la tendència de les entitats financeres a anar moderant la concessió d'aquests préstecs per por a un augment de la morositat. Glòria Marín.
Aquest temor que la pujada dels tipus es tradueixi en un augment de la morositat va començar al març de l'any passat, quan el creixement d'aquest tipus de crèdit se situava al voltant del 28%, 7 punts per sobre del nivell actual. Segons dades de la mateixa Associació Hipotecària Espanyola, a l'abril els bancs, caixes i cooperatives mantenien préstecs hipotecaris per valor de gairebé 1.000 milions d'euros. Una vegada més, les caixes d'estalvis són les que més hipoteques mantenen, més de la meitat del total dels crèdits, uns 530.000 milions. Les segueixen els bancs amb 341.000 milions d'euros.
Hi ha més notícies, més breus. L'estat espanyol no aplicarà fins al juliol del 2010 la directiva europea que prohibeix als menors de 12 anys fer ús de petards.
El secretari general d'Interior, Joan Boada, recorda que continuen sent els pares els màxims responsables de les lesions dels seus fills a causa d'un mal ús dels petards.
L'estat, els governs, podem fer tots els esforços possibles, podem fer totes les campanyes possibles, podem gastar-nos tots els diners possibles, però sempre la responsabilitat és dels pares i mares que han de saber amb el seu propi criteri quina persona, quin noi i quina noia pot utilitzar i quin tipus de petard pot utilitzar.
Primera reunió des del 97 entre el Marroc i el Front Polisario.
La trobada d'avui als Estats Units sobre el futur del Sàhara Occidental pretén desencallar la disputa territorial sobre aquesta excolònia espanyola annexionada pel Marroc el 1975. L'última resolució del Consell de Seguretat de l'ONU de l'abril passat feia una crida a les parts a reunir-se sense condicions prèvies. Diversos diplomàtics asseguren que no s'esperen moviments determinants.
L'exèrcit dels Estats Units demana disculpes per la mort ahir de 7 nens a l'Afganistan.
Segons la versió nord-americana, un grup de presumptes membres d'Al-Qaeda va obligar els nens a quedar-se dins l'edifici. La coalició militar afirma que van rebre informacions que no hi havia menors a l'interior de la mesquita i de l'escola alcorànica i per això van decidir bombardejar-la. Aquest 2007 han mort més de 2.000 persones a l'Afganistan, la majoria civils.
L'Associació de Víctimes del Terrorisme insisteix que no s'ha investigat ETA en els atemptats de l'11M a Madrid.
Les diferents acusacions particulars continuen exposant avui els seus informes finals en el judici.
Anem a la capital de l'estat. Albert Calatrava.
Juan Carlos Rodríguez Segura, lletrat de la BT, reitera que ETA va participar en l'11M tot i no tenir-ne proves.
No se puede decir mucho más sobre ETA, pero desde luego que no vamos a indultarla. Creemos que está ahí y punto. No tenemos la prueba fundamental.
Aquest lletrat ha afirmat que una trama de persones van col·locar pistes falses per orientar la investigació de l'11M.
Accident laboral mortal a l'Hospitalet de Llobregat, al barri de Collblanc, la Torrassa.
Ha passat aquest migdia al carrer Llobregós número 63, en un edifici de 3 pisos on s'estaven fent tasques de rehabilitació. Fonts dels bombers de la Generalitat han explicat que un treballador, del qual no s'ha facilitat l'edat, ha caigut des d'una bastida i ha quedat atrapat per la runa. Ara els bombers estan apuntalant l'edifici i s'espera l'arribada de la policia judicial per aclarir què ha passat.
Espanya és el segon país per la cua pel que fa al salari mínim a la Unió a 15.
El sou mínim de l'estat espanyol és de 666 euros, el que situa com el penúltim país de la Unió Europea dels 15. Portugal és l'únic país amb el salari mínim més baix que l'espanyol. El nivell més alt el registra Luxemburg, on supera els 1.500 euros, i en la Unió Europea dels 27 el més baix és el de Bulgària, on no passa dels 92 euros. Així, Espanya se situa en el grup intermig amb Malta, Eslovènia o Grècia.
El govern prepara un pla per combatre el canvi climàtic.
Les mesures incidiran en sectors com ara la construcció, la mobilitat, les infraestructures, els residus i l'agricultura. El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, s'ha fixat un objectiu.
Rebaixar aquests 5,33 milions de tonelades de CO2 any per arribar a cobrir en la franja de sota de tot, també m'agradaria dir-ho, els objectius de Kyoto. No seríem justament una comunitat ni un país d'avantguarda.
Temps per la cultura. El Ministeri de Cultura entra a formar part del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona amb una aportació d'1 milió d'euros cada any. La ministra Carmen Calvo ha assegurat que el govern central aposta per l'art contemporani i per la cultura a Barcelona. Unitat Mòbil, Natàlia Ramon.
Hola, bon dia. La ministra Calvo i el president Montilla han firmat l'acord del museu, que feia anys que reclamava la participació del govern espanyol. La ministra, en la seva visita a Barcelona, s'ha referit també al que des de Catalunya es veu com un retard en l'aplicació de la llei que ha de restituir els anomenats papers de Salamanca als privats. Dijous passat, el conseller Tresserres demanava celeritat al ministeri i avui Carmen Calvo ha dit que necessiten temps per fer la feina ben feta.
Desde que llegó la propuesta oficial y formal de la Generalitat diciendo que esos eran los documentos de personas privadas que había que devolver, los técnicos han empezado a trabajar y en cuanto que tengan su trabajo terminado, convocaré la comisión mixta para que sea la comisión mixta la que diga esto es lo que nos han presentado. Digo yo que si los técnicos de la Generalitat han tardado años y meses en detectar lo que ya había, será razonable que a los técnicos del Ministerio le dejemos su espacio para que hagan el trabajo bien.
La ministra ha insistit que cal fer la feina bé perquè en un afer tan delicat no es pot cometre cap error, ni tornar coses que no toca, ni que es quedin papers a Salamanca que pertanyen a algun privat. Natàlia Ramon, José Antonio Rodríguez, Catalunya Ràdio, Unitat Mòbil.
Arribem a 2:15. La vaga de cinemes convocada per avui a la Federació de Cinemes d'Espanya tindrà a Catalunya un seguiment del 73% dels associats, segons la mateixa federació.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Si el vostre entorn laboral són els recursos humans, no podeu faltar la trobada més gran de professionals del nostre país. Saló Capital Humà i Fòrum de Direcció de Recursos Humans. Per primera vegada a Barcelona. 26 i 27 de juny al World Trade Center. Informeu-vos-en a saloncapitalhumano.com. Saló Capital Humà. El que és humà i és capital.
Encara no tens el pla 10x12 d'Endesa? Truca ara al 902 50 20 40 i aconsegueix un 10% de descompte en el teu consum de gas durant 12 mesos. Dóna't pressa, perquè ara només per trucar pots guanyar un any de gas gratis. 902 50 20 40. Endesa.
Les notícies més pròximes a l'informatiu en desconnexió per les comarques de la demarcació de Barcelona. Els responsables del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona alerten que els retards per connectar el TGV amb Europa estan afectant la competitivitat de l'àrea metropolitana. Aquest organisme, que engloba 36 municipis i diferents entitats, recorda que fa 17 anys que adverteixen que cal potenciar el transport públic i consideren que aquest retard té poca justificació, Gerard López.
L'organisme recorda que altres àrees d'Europa estan avançant Barcelona en aquest aspecte i també avisen que aquests retards també afecten el creixement de les rodalies, que haurà d'esperar més anys. Per cert, que en relació amb el servei de rodalies, Renfe ha tramitat des del dia 1 de juny unes 7.000 devolucions del bitllet per retard. Si aquest ritme es manté, les devolucions en aquest primer mes de funcionament s'hauran quedat molt per sota de les previsions de Renfe, que són d'unes 200.000. Per altra banda, aquest matí una avaria a l'Hospitalet ha afectat 5 trens de les línies del Maresme, Vic, Vilafranca i Bellaterra, que han tingut retards d'uns 20 minuts.
Gràcies, Gerard. Doncs com que ja hi estem posats, ens interessem per la situació a aquesta hora del transport públic metropolità. 2:45 de 3. Transmet, Marta Franco.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix no hem de destacar cap més incidència en el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tranquil·litat a metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i a Renfe Rodalies. Així que de moment res més des del Transmet. Bon dia.
Més notícies. La seda de Barcelona construirà un edifici d'oficines a les seves instal·lacions del Prat, on centrarà l'activitat administrativa de les factories que té arreu d'Europa. La nova seu de la seda suposarà una inversió d'uns 60 milions d'euros i podria estar operativa el 2010, al Prat de Llobregat, Josep Ferrer.
El nou edifici es construirà a les instal·lacions que té la seda al Prat de Llobregat. S'està pensant en un immoble d'entre 10 i 12 plantes d'alçada i aquí es concentraran els serveis administratius del grup i també el Centre de Desenvolupament i Recerca. Es tracta d'un projecte que il·lusiona els directius de la seda, ja que l'empresa, que ja s'ha convertit en multinacional, té el seu origen al Prat de Llobregat. Rafael Espanyol és el president de la seda.
Ens fa molta il·lusió en els directius i jo crec que en el propi Ajuntament del Prat també li fa il·lusió de fer un edifici al Prat d'oficines que ens permetés, si el Consell ho aprova i si el Prat ens ho permet i la Generalitat ens ho deixa fer, doncs tindre un edifici amb les oficines, posaríem el centre de tecnologia.
La Junta d'Accionistes de la seda, que se celebrarà demà al Prat, aprovarà una ampliació de capital de 439 milions i mig d'euros per poder adquirir noves fàbriques, de manera que el grup, que comptarà a finals d'any amb una plantilla de 1.650 treballadors, pugui anar creixent. Josep Ferrer, Catalunya Ràdio, al Prat de Llobregat.
I Terrassa també tindrà a partir del mes que ve un altre edifici corporatiu. Serà el segon centre de dades de Catalunya gestionat per Telefònica. La companyia hi ha invertit 7 milions d'euros i donarà servei a 130 empreses. Terrassa, Albert Segura.
El nou centre de Telefònica oferirà serveis subcontractats relacionats amb les telecomunicacions, com ara el hosting o la duplicació de seguretat. Una pràctica estesa des dels atacs del World Trade Center de Nova York. El director general de Telefònica, Quim Faura, n'explica el seu ús.
Aquests centres de dades, doncs, el que fan és ubicar externament aquestes infraestructures d'aquestes tecnologies de la informació i de la comunicació fora d'on estan les grans companyies. I aquí serà, com dèiem abans, el quart centre d'aquests, n'hi ha dos a Madrid, dos a Barcelona, tindrà capacitat per 130 empreses. Aquests quatre centres donen servei a 3.700 servidors.
El centre de Terrassa, doncs, serà el quart de Telefònica a tot l'estat, s'inaugura el mes que ve i estarà plenament operatiu al setembre. Albert Segura, Catalunya Ràdio, Terrassa.
Primer dia feiner després de la constitució dels nous ajuntaments i a Barcelona l'alcalde Jordi Hereu es reuneix amb el cap de Convergència i Unió a l'Ajuntament, Xavier Trias, per trobar punts d'acord en els grans reptes que té plantejats la ciutat. La primera pedra de toc que posarà a prova el nou escenari de govern en minoria és la constitució dels districtes. Ajuntament, Cesc Armengol.
El president del grup municipal de Convergència i Unió, Xavier Trias, no es conforma en assumir només la presidència dels quatre districtes on ha guanyat. Creu que li correspon a més el càrrec més executiu i polític com són les regidories de districte. Amb aquesta reivindicació ha entrat Xavier Trias a l'entrevista amb l'alcalde aquest migdia. Una ronda de contactes que Jordi Hereu va començar divendres amb l'anterior soci d'Esquerra Republicana. El balanç que en fa Jordi Portabella de la trobada, que ha qualificat per cert de cordial, és que creu que tothom s'haurà d'acostumar a la nova situació.
La situació requereix doncs també la incorporació de noves metodologies de treball per part d'aquelles persones que han estat acostumades a manar però que fins ara doncs no havien estat en minoria.
També avui han començat les reunions entre els socis de govern PSC i Iniciativa per decidir la distribució i els noms dels càrrecs intermedis i caps de servei. Un dels més urgents i importants és el d'immigració, competència i responsabilitat cabdal d'aquest mandat. Cesc Armengol, Catalunya Ràdio, Ajuntament de Barcelona.
Dues pinzellades abans de tancar l'informatiu territorial. L'Ajuntament de Calella, al Maresme, impulsa la creació d'un centre de recerca i de socialització de la ciència sobre els humans i el medi ambient. L'objectiu d'aquest centre és la divulgació de la ciència d'una manera lúdica i participativa per arribar a la ciutadania. I parlant d'activitats mig lúdiques, el Festival Jove d'Arts al carrer Festus, de Torelló, a Osona, presentarà una cinquantena de propostes artístiques de nova creació entre el 29 de juny i l'1 de juliol. Aquest any el certamen arriba a la desena edició. L'actualitat resumida a la recta final de l'informatiu del migdia, 2:15, amb el Francesc Soler. Al cap d'un any de l'aprovació de l'Estatut, Joan Saura en fa una valoració positiva, encara que diu que podria anar millor.
El conseller de l'Interior reclama al govern central concreció per desenvolupar l'Estatut. Segons Convergència i Unió, ha estat un any perdut per la Federació Nacionalista. La responsabilitat recau a parts iguals entre el tripartit i el PSOE.
Nicolas Sarkozy, després del seu triomf a les eleccions legislatives franceses, encarrega la formació d'un nou govern.
Serà una remodelació i complicada després que el fins ara número 2 del govern, Alain Juppé, deixi l'executiu en no sortir escollit ahir a la segona volta de les legislatives. A les files franceses, la separació de Ségolène Royal i François Hollande escalfa la cursa per fer-se amb el control de la formació.
I una notícia d'última hora que acaba de sortir del forn, ordre de presó per l'anestesista de València que va contagiar l'hepatitis a 275 pacients.
El jutge li ha ordenat presó provisional, comunicada i sense fiança. Juan Maeso, condemnat a més de 1.900 anys per aquest fet, té ara 72 hores per ingressar al centre penitenciari.
A València en tenim totes les dades. Ignasi Muñoz.
El fiscal havia argumentat que existeix risc de fugida perquè Maeso està professionalment i personalment acabat, la pena és molt alta, i havia manifestat la intenció de marxar del país. L'Audiència de València ha tingut en compte estos arguments i ha afegit que amb una condemna de 1.933 anys no s'entendria que l'anestesista no anara a presó, tot i que la pena no siga ferma. El doctor Juan Maeso haurà d'ingressar en presó provisional comunicada i sense fiança en un termini de 72 hores mentre el Tribunal Suprem resol el recurs de cassació anunciat per la defensa de l'anestesista. Ignasi Muñoz, Catalunya Ràdio, València.
Pèrdues a les principals borses europees, amb l'euro que s'enforteix davant del dòlar. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
L'IBEX 35, en una sessió marcada per la recollida de beneficis, opera en negatiu al voltant dels 15.000 punts, amb la majoria de valors en vermell, constructores i immobiliàries al capdavant. Del parell de valors en verd, destaca el Tadis, afavorida pels rumors que el fons de capital risc, CBC, llançarà aviat una OPA a 50 euros per títol sobre la tabacalera hispano-francesa. A la resta d'europees, predomini també dels números vermells, amb un euro en mercat de divises que han enfortit es canvia 1,3402 dòlars. El preu del barril de cru Brent, el de referència europei per entregar el juliol, per sobre dels 71 dòlars, en nivells alts d'ara fa 9 mesos. Josep Ramon Ruiz, Catalunya Ràdio, Borsa de Barcelona.
El temps, la previsió amb el Jofre Genuer.
Bona tarda. Doncs mentre s'obren clarianes en aquests moments a les comarques de Girona, sud de Barcelona, a l'interior encara els núvols es mantenen força abundants, en aquests moments amb alguns petits ruixats, alguna petita tempesta cap a les Terres de l'Ebre, i aquesta tarda no les cartem també en alguns punts del Pirineu i Prepirineu. La tendència és que les clarianes vagin guanyant terreny al llarg de la tarda. Les temperatures més elevades es mantindran cap a la costa, amb valors pròxims als 30 graus, i a últimes hores la millora pot ser ja dia més general. De fet, demà esperem més sol i més calor.
5 minuts i 3 quarts de 3. Ricard Xifreu, Xavi Clemente, Marta Jerez, Elisenda Sort, Francesc Soler i Martí Ferrero. L'informatiu del migdia de Catalunya Ràdio. Gràcies per ser-hi. Fins demà, a partir de les 2. Bona tarda.